Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, el Narcís Clavé i el Pasqual d'Usó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Estàvem parlant, he arribat just a l'estudi corrents perquè arribava una mica just, del paper dels polítics i com la ciutadania percep aquests polítics. I la imatge que es té, pel que he sentit, arribant, vull dir que així ho he agafat al final, no acaba de ser tot el positiva que hauria de ser. La Maria... No? Comentaves alguna cosa, no?
No.
Ho dic perquè aquí tenim 3 exregidors. Dos exregidors i un vocal de l'M de Valldoreix, no?
Jo deia, no, comentàvem amb la Lourdes, jo deia que el polític en general sempre ha estat... és una feina desagraïda, en general, dèiem. Però avui en dia els polítics estan mal vistos, però... I els metges, i els banquers, i els mestres, vull dir, a veure...
No hi ha color. Home. Sí, és veritat que amb Perdona. Els mestres, per exemple, diem-ne, ens han desautoritzat.
Sempre hem estat desautoritzats, la gent no, de l'ensenyament.
No és veritat.
Hombre, no.
Home, jo quan era petita els hi parlaven de vostè i era un referent. Era un referent. I encara, gràcies a Déu, ho som per molta gent. El que passa és que... ens han desautoritzat moltíssim.
Però no és la percepció que té la gent dels mestres.
No.
No? És a dir, la gent...
De tot hi ha.
Pregunto, jo no sóc mestre, però veig que els mestres, les persones, no dic el sistema educatiu si funciona o no funciona, que això pot ser una discussió, però de veritat estan desacreditats davant de les famílies? O dic, no es té un respecte al mestre o se li té una confiança? Pregunto, no m'hi trobo jo en aquests moments en el sistema educatiu.
S'ha perdut, escolta.
Us ho pregunto, vaja.
Exemples, la tira de maltractament fins i tot als mestres. Bueno, també passa amb els metges, és veritat que hi ha persones que s'ha perdut una mica el respecte cap a les persones, cap a, teòricament, l'autoritat en la seva matèria, si més no, però bueno, amb el cas dels polítics ha sigut d'una manera rotunda i radical. Jo me'n recordo al principi de la democràcia, jo era joveneta, i home, el polític era una persona que mereixia respecte. Et mereixia un respecte que ara no tenen. Ara tothom els veu igual.
Jo faré una pregunta. No serà que se l'han perdut ells? Els polítics s'han perdut el respecte de la ciutadania, s'han allunyat de la ciutadania,
sí.
Han fet el que han volgut, han sigut esclaus i bé corregir-les de la direcció del seu partit, no han representat el poble, i això és el problema. I això ve pel sistema polític que s'ha implantat aquí de la transició, de fer els partits tancats, els partits jeràrquicament molt ordenats, i com deia aquell guerra, passem el ribot per l'Estatut,
No,
aquell que va dir, no et belluguis i no sortiràs a la foto com el Calvari, que si et bellugaves el lladre no sortia. Això és així, eh?
Jo no hi puc estar-hi d'acord.
Estic d'acord.
Vull dir, jo fa molts anys que estic en un partit polític i afortunadament sempre he dit el que he pensat. Potser sí que no he arribat mai a ser ministre, evidentment, ni ho arribaré a ser mai, però...
No se sap mai, Maria.
Però, no, t'asseguro que no.
Has dit el que has pensat dintre les normes del teu partit. Perquè si te'n vas...
He dit el que he pensat jo i no m'han fet mai fora.
Jo no conec cap partit que els ciutadans...
Quants partits coneixes?
Cap, els conec tots, els conec. Jo no sé els que coneixes tu, però els conec suficient per saber que si et bellugues no surts. I que estàs a les ordres d'això. Això passa al PP, passa al PSOE, passa a tot arreu.
El senyor Recoder ho deia l'altre dia,
Escolta, és que tenia aquí les declaracions del Lluís Recoder, sí senyora.
Tu veus que anem a la...
Veus?
Això també és veritat, sí senyor.
Per contextualitzar, l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, i jo afegeixo aquí perquè no surt a la notícia de les notícies, i exalcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha assegurat, i és cita textual, que això de la política és per a xusqueros. I ha explicat que els xusqueros a la mili, clar, jo no vaig fer la mili, aleshores m'ho han d'explicar.
Sí,
eren totes aquelles persones que anaven progressant i que després de treballar moltes hores i de demostrar fidelitat acabaven en una bona posició. No sempre els partits polítics, un moment, posen gent amb capacitats. Hi ha lluites internes i poder comptar amb gent afí a tu és més important que una altra cosa. Diu més coses, però vaja, aquest és el resum.
Jo crec que ha sigut molt ben retratat i la paraula xusquero potser l'amplia d'una manera pejorativa i no és així. És el que no havia anat a una acadèmia militar, era xusquero, anava pujant de sergent o brigada, de brigada alferes,
sí,
això no és xusquero.
Deixem parlar al Pasqual, que és el que li toca, però jo vull dir que em sembla molt desagraït que una persona que ha viscut 30 anys del seu partit polític digui aquestes coses.
Bueno, us... això m'estàs dient que ha viscut Pasqual. El seu partit polític. Amb això desacredita la política.
Pasqual.
Això, veus, ja, tu mateix ho estàs dient, desacredita la política.
Jo, jo volia dir bàsicament dues coses. Una, que la Maria era la que manava en el partit de Sant Cugat. Per tant, és clar que no trobava diferències entre qui mana...
I això va ser només durant 10 anys, eh?
Bueno, serà durant 10 anys, però que clar que no trobava diferència amb el que deia el partit, si és la que, el partit eres tu. I va ser l'Ajuntament, i va ser la presidenta, i va ser moltes coses. Per tant, és evident l'aparato que se diu era ella. La segona cosa és que jo crec que hi ha hagut una evolució i una diferència en tot això. És a dir, jo crec que dels polítics que ens vam presentar en el temps de la Maria i meus, els de polítics d'ara, és probable que el Lluís pugui tenir raó amb la visió d'ara. És a dir, jo crec que abans érem uns idealistes vàlids o no vàlids, que això és un altre problema, però que érem unes persones que anàvem per la societat, i ara jo crec que hi ha molta gent que va per domo sugo, o sigui, per guanyar-se, bueno, perquè és
la cadira.
Una alternativa, és una alternativa a un lloc de treball.
Pasqual, permet una...
La que sigui mercenari es perd molt el respecte.
Pasqual, fes una pregunta. Quan tu et vas presentar i vas sortir regidor, vas presentar, els que van votar ni et coneixien. Que no vull dir que tinguin la veritat. No. Perquè l'únic que coneixen és el cap de llista.
No.
Els
no.
Altres... El cap de llista
no.
A nivell de poble sí es coneixien. A nivell de poble
perdona,
sí es coneixen.
Jo quan me'n vaig presentar a l'any 83... havia sigut presidenta de la Coral durant molts anys, havia estat el club muntanyer
jo no
volia
personalitzar ara, jo crec que fer publicitat pròpia sembla que no és el moment. A mi que em negueu que quan hi ha unes eleccions el primer de cap de llista, el que es presenta com ha de es conèixer, el segon ja no saps quasi ni qui és, i el tercer encara saps menys, i que només estàs a la llista perquè t'has portat bé amb el partit, això és una evidència, que negar-la és absurd.
Però el Sant Cugat de l'any 83, quanta gent vivia a Sant Cugat l'any 83?
35.000, sí.
Comparat amb una ciutat d'ara com la de Sant Cugat d'ara, amb 90.000, home.
Però val a dir...
Però si els que estan a les llistes del PSC, d'Esquerra, de tots aquests, es corressin el treball i estiguessin a la llista perquè han estat al seu districte, en el seu barri, i han estat treballant amb les, i reunint-se els dijous, els altres els divendres, i això sí que és una democràcia. Però això de que diguis, jo em presento per les eleccions, he sortit elegit per l'executiva, per tant, jo em presento, i ara jo confecciono la llista, saps, el primer, el segon, el tercer, el quart, aquí no sé ni qui són. Aquesta és la degradació de la política,
que jo el 83 era cap de llista, per tant la foto que sortien a les...
Tu anaves amb Unió?
No,
amb Convergència.
No, precisament Unió no va venir amb...
Ah, no, que te'n vas anar d'Unió, és veritat.
Vaig marxar d'Unió, vaig anar...
Tu ja vas vaticinar
d'Unió. És que no van venir, no.
Tu ets un avançat en el temps.
Vas fer un pas endavant, ja molt abans.
Sí, que faran ara molts.
Clar, un avançat en el temps.
Vaig allò.
O al revés.
I la segona cosa... I la segona cosa que volia... O sigui, la primera és que sí, que efectivament era cap de llista i el que coneixien era mi, etc. I la segona era que un ajuntament... Ara potser Sant Cugat, com dèieu, potser dona per més. Però un ajuntament no dona per conèixer més d'una persona. És a dir, hem de centrar tota la propaganda, tot el coneixement, amb l'alcalde, que l'alcalde és l'únic que ha de rendibilitzar els èxits.
No estic d'acord. Perdona, l'alcaldia, la Convergència i Unió a Sant Cugat, a Barcelona, que és molt més gran que Sant Cugat, només coneixíem el Trias.
Sí.
El segon el posa ell, el posa el partit, i no saps ni qui és. Això és la declaració de la política.
Jo és que vull
fer una diferència
molt gran.
A qui coneixes el PP de l'Ajuntament de Sant Cugat?
Escolta'm una cosa.
El germà del ministre, el d'allò...
El PP de Sant Cugat?
El PP de Barcelona.
Ah,
el Fernández Díaz. El Fernández Díaz.
I el Cornet.
D'acord, però la gent en públic només coneix el Fernández Díaz. Això és la declaració de la política, que estan venuts completament els polítics en els partits polítics.
No, aviam, jo penso que en una ciutat tan gran com Barcelona hi ha districtes, i que aleshores poden haver-hi persones que van a les llistes i que són, diguem-ne, els més representatius d'aquell districte.
És que el cap de llista ho necessita, això.
D'un extrem no és conegut en el districte d'un altre lloc. Això jo ho trobo que és normal.
És que
no pot ser els saben d'un districte, diguem-ne, i s'escampin per tot arreu.
Això ja ho vam parlar.
No m'hi cap el cap que defenseu el sistema polític espanyol.
Nosaltres a la llista posàvem una persona de les Planes, una persona de la Floresta, una persona...
Perquè
el cap de llista necessita saber...
A mi sí que m'agradaria elegir-lo directament. És a dir, jo visc una zona Sant Cugat concreta, que a ningú li importa, i a mi m'agradaria poder elegir el regidor de la zona.
Exacte.
Per exemple, si jo fos de la Floresta, que no ho soc, però m'agradaria que cada partit em digués aquest serà el representant de la Floresta al ple. Doncs, qual
i si no t'ho diu el partit, un tio que es presenti.
Però normalment no, és així.
No, no. Però ells van a la llista, pot ser que... Però, per exemple, si un partit X posa el de la Floresta de número 5 i treu 3 regidors, la Floresta no té representació. Clar, no. És... No hauríem de poder elegir directament un regidor...
No,
de cada zona?
D'alguna manera has de buscar una organització.
I que jo pugui anar responsable.
Si hi ha un tipus d'organització, diguem-li, te n'esclou una altra. No pot ser tenir-ho tot.
Tu mira però... la llei electoral anglesa i veuràs com funciona.
En funció del pes del districte.
Però Pep, si un cap de llista és una mica intel·ligent, i jo dono per fet que tots els caps de llista com a mínim han de tenir una certa intel·ligència, ja es buscarà el de la Floresta que sigui representant, que sigui el president de l'associació de veïns.
Sí, però és que a mi potser m'interessaria votar directament a un regidor d'un partit X perquè considero que aquella persona és molt vàlida i votar per alcalde o alcaldessa una altra persona.
Saps què passa?
I aleshores aquell regidor jo podré anar directament a parlar amb ell i demanar-li que, doncs, miri, jo sóc molt partidari de l'oficina, com fan a Anglaterra.
Exacte.
Sí, però nosaltres ho hem provat de fer aquí, no? L'oficina del parlamentari de turno, l'hem tingut aquí a Sant Cugat, l'hem tingut a Terrassa i no ha vingut absolutament ningú durant 4 anys a parlar amb el parlamentari de turno. No ha vingut ningú. Llavors...
Perquè no l'ha elegit ningú. No l'ha elegit ningú.
Perdona, però quan...
I si això traslades a Vendrell, encara pitjor.
Quan el senyor Josep Maria Balcells era el parlamentari de turno d'aquí Sant Cugat, ell estava a l'oficina del partit un dia a la setmana.
Pregunto qui el va elegir, el partit que el va posar el senyor Balcells o ell es va presentar i el poble el va presentar
bé? En aquest país funcionem així.
És el que estic criticant, per favor. És el que estic criticant, Maria, que aquest sistema... Bueno, si m'està explicant la llei pel cap. És el que estic criticant. És que els partits polítics, els polítics s'han perdut el respecte de la societat perquè no han sabut canviar la llei electoral. I en comptes de fer-lo un sistema com anglès o un sistema una mica alemany, no senyor, continuen tancats i són ells que presenten el partit. I a mi que sóc cap de llista, per exemple, vaig a fer un giravolt molt gran. Imagina que sóc cap de llista del PP. I escolleixo. I és gros.
Sí,
és i escolleixo. Escolleixo per la Floresta, per les Planes, a Flano de Tal, perquè és d'allà. L'habitant d'allà, el ciutadà d'allà, el que està vivint d'allà, aquest senyor no li importa, o millor vol un altre que sigui no del PP, que sigui de Convergència,
no,
perquè coneix més bé...
La... No, tots ens agrada anar a buscar l'esglaó de més amunt.
Però no, no, per què no us passa, amb... no us passa una cosa, votis qui votis, que hi ha gent que no has votat d'altres partits o formacions que consideres que és una persona vàlida i que tu li donaries una part de la teva responsabilitat o confiança
i d'altres coses que els consideres invàlids.
Per això us ho pregunto.
Escolta,
i si anem més lluny, encara a Vall d'Oreig, que parlo de Vall d'Oreig, no hi ha un sol vocal, només el president és un càrrec electe i no hi ha un sol vocal, ni un sol vocal.
El sistema de Vall d'Oreig
és antidemocràtic, completament. Sí, senyor. No està elegit. S'elegeixen allà unes eleccions per Sant Cugat i segons el número de regidors que treu a Sant Cugat, nomenen amb una persona determinada per a l'alcalde de Sant Cugat. O sigui, de Vall d'Oreig. No són persones electes.
Però això és una entitat municipal descentralitzada. Però anem a veure, Narcís.
Ja t'he posat com a exemple extrem, dolor de Mede.
Estem d'acord que no funciona el sistema,
jo,
no?
Jo que he treballat... he estat 20...
Estàs d'acord amb el sistema polític espanyol, el sistema electoral? Doncs ja està.
Però no l'he pogut canviar.
No,
sí, perquè és el mateix. És el mateix.
Jo que he estat 20 anys de regidora aquí a Sant Cugat i 20 anys treballant de cap de gabinet o de lo que fos de direcció de serveis d'un ajuntament més gran que el de Sant Cugat, la gent el qui vol veure, amb el qui vol parlar és amb l'alcalde o amb l'alcaldessa. Li importa tres raves als regidors de turno, tres raves. Jo sempre m'he trobat amb el mateix problema, aquí i al Baix Llobregat, sempre.
Doncs llavors et diré una cosa, en quant a l'Ajuntament, quan hi hagi el ple municipal, només haurien d'anar els caps de llista, els altres fora, que n'hi vagin, i quan aixequi la mà al cap de llista de Convergència, per exemple, la Mercè Conesa, que aixequi la mà, sap que porta 15 vots.
Hem de fer pedagogia.
No, que hi ha llibertat de vot amb moltes
coses. No, home, no, és clar, per assumptes de comunions i coses d'aquest tipus.
Jo crec que hem de fer pedagogia amb aquest sistema, n'hem de fer tots
plegats. Avançar per la passiva o per activa el sistema electoral espanyol i català, com diu d'allò, i això, al principi de la conversa era, s'han guanyat els polítics la degradació i la poca estima que tenen els ciutadans dels polítics? Sí. I canvi,
què es pot fer per millorar-ho? És la pregunta.
Canviar la llei electoral totalment i la llei de partits.
Pasqual, que no t'ha sentit.
Jo només volia dir una cosa. A veure, nosaltres jo penso que estem parlant de la representació. L'alcalde és el que ens representa. Però això no vol dir, com deia el Narcís, que vagi només l'alcalde, que no hi hagi tot un equip de regidors que se'n preocupen molt del seu territori i se'n preocupen molt no solament informant a l'alcalde en les reunions que hi ha d'equip municipal, no solament a les comissions informatives davant de tota l'oposició i amb els tècnics. Se'n preocupen molt de no ho sé, o sigui, d'anar-hi.
Contestem, anem a la pregunta original. La ciutadania està a prop dels polítics? Aquesta és la pregunta que ha començat el Josep.
Hi ha un equip de funcionaris que són els que treuen la feina.
No. Home, evidentment que els funcionaris funcionen, però els polítics renoven.
Jo t'he de dir, experiència pròpia, que en les comissions informatives que parlava ara el Pasqual, moltes vegades, estant jo a l'oposició, hem canviat coses en les comissions informatives. I hem canviat coses perquè hem trepitjat el territori, hem vist el territori, hi ha coses que havien d'anar a ple.
Perquè els altres no tenien la majoria absoluta.
I no han anat a ple.
No és veritat, Narcís. Ahir jo vaig parlar amb un arquitecte municipal que va venir a casa per parlar d'uns temes del carrer, etc, i deia que avui en dia l'Ajuntament funciona d'una altra manera, però en els nostres temps, després de les comissions informatives, ens anàvem a fer una cervesa o ens anàvem a fer el que fos el partit, amb partits diferents, amb l'oposició, amb els tècnics i amb el que sigui, i allò era una entesa que podies canviar.
Si creieu que la política està a la vora del poble, aneu dient.
Estem parlant de coses diferents.
Exacte.
Tu estàs
parlant la pregunta que ha fet el moderador. Diu, creieu que els polítics estan ben vistos o estan ben a prop de la ciutadania? Jo he dit que no.
I els polítics sí?
I els metges i els mestres,
per motius diferents, però la gent, el ciutadà de peu, està també fent la seva feina?
I el mestre també està poc respectat, perquè jo recordo quan era jove, que si el meu pare em protestava del mestre, primer clavava un clatellot, i després m'escoltava, i deia, ara aprendràs a ser obedient pel mestre. Això era respectar el professor.
Es necessita disciplina, ens agradi o no, perquè si tens 30 i pico...
Disciplina no és un clatellot, eh?
No, ho dic
perquè hem enganxat clatellot amb això.
L'altre dia
sentia et jutge de menors, que ja no sé si per Córdoba i tal, que ho deia, el sistema jurídic, per exemple, ha penalitzat que el pare pugui reprimir d'una manera controlada i tal el seu fill, i s'estan trobant sobretot, va dir, en classes mitges i altes, més que altres nivells. Diu, per exemple, no he vist mai un gitano que em vinguin a dir que el seu fill els ha agredit. Ho veuen a uns altres nivells, perquè s'ha confós aquesta idea de el pare amic, el pare col·lega, sí. I a més, pues, això de vegades es necessita, doncs mira, el clatellot.
Bueno, jo no hi estaria d'acord.
Bueno, no, sí, però ja així estem.
Home, però no serà perquè faltin clatellots.
A veure, jo estic molt contenta...
No, jo estic dient que de vegades...
Disciplina. Disciplina.
Jo he rebut algun clatellot molts cops en la meva vida, però me'n recordo com si fos
una ordre ha de ser sinònim de clatellot?
A l'escola no, per suposar. A
l'escola no,
no. I a casa tampoc. No, he parlat dels pares.
I a casa tampoc.
Pues mira, que no passa res, que no passa res, que si a un nano li dones un clatellot...
Què és? Una criatura de 2 anys que comença a tocar totes les coses sobre la taula i li dius 5 vegades no havia... Si li piques el dit, t'asseguro, i això és un clatellot a l'edat de 2 anys, t'asseguro que no tornarà a tocar les coses sobre la taula.
Narcís, i si no li pegues els dits també ho pots aconseguir.
Sí, diré, nen, no toquis, el dit va tocant.
Per experiència pròpia puc dir que sí que ho puc
aconseguir. Jo per altres experiències diria que hi ha moltes...
una experiència molt especial.
Jo també he tingut fills.
I si toca la taula i toca coses i li vas així a la maneta, això és un clatellot a la seva edat.
Jo, mireu, perdoneu l'exemple propi, però jo encara me'n recordo quan el meu fill amb 2 anys i mig em va aixecar la mà, vale? I jo vaig dir, oh, què m'ha fet? Li vaig baixar d'un cop la mà fins a terra. I quan li vaig anar a dir al meu marit, oi, quin greu, li he picat a la mà del nano, tal. Per què? Pues, perquè ha fet això? Doncs el meu marit va anar i li va girar la cara. Va dir, què és això d'aixecar la mà a la mare? 2 anys i mig.
Mai més... Tu, eh?
Sí. No, ho va fer. Tots dos vam anar amb la mateixa. Bueno, jo considero que tots dos anàvem amb la mateixa. De totes maneres, jo tenia un càrrec de consciència, no m'aguantava amb ell. Per haver-li picat, bueno, perquè clar... Oh.
Pep, això que estic dient ara... Crec que lliga amb lo de la llei Parot, que no sé si ho pensaves.
Sí, ho tinc aquí.
És clar, si els cascos...
Em deixes explicar un moment? Fes. La doctrina Parot espera sentència d'Estrasburg. Avui el Tribunal Europeu de Drets Humans decideix si la desactiva. serà una resolució definitiva sense recurs possible de la sentència dictada contra Espanya per aplicar la doctrina Parot a la Etarra Inés del Río Prada. La mencionada doctrina es basa en un dictamen del Tribunal Suprem del febrer del 2006, segons el qual, i cito textualment, l'execució de la totalitat de la condemna començarà amb les penes més greus. Per tant, els beneficis penitenciaris s'aplicaran individualment per cada una d'elles i no sobre el màxim legal de 30 anys d'estar de presó. Espero haver-ho explicat, ho he buscat aquest matí, més o menys amb una definició que s'ajusti a la legalitat. Dit això, ho sabrem a 12:15.
Jo penso que hi ha dues coses, no? Un és el cas d'aquesta Etarra, que el que va passar és que crec que ja havia generat el dret a sortir de la presó i aleshores li van aplicar, diguem-li, en perjudici d'un dret que ja tenia la doctrina Parot. Això és una cosa que a mi el que m'agradaria és que si de cas, si s'hagués de pronunciar el Tribunal Europeu, fos, si de cas, en aquest cas particular, però no en termes generals, que d'altra banda, tela, no? Perquè si aquesta persona ha estat la responsable 30 morts...
No tinc el cas aquí, però
penso vaja. Que aviam, jo ho sento molt. Hauria d'anar demanant perdó de genolls tota la seva vida, tu. 30 persones, 30 famílies.
No, escolta, jo... l'Església Catòlica hauria d'anar arrossegant-se per terra.
Mira, l'Església Catòlica la discutim un altre dia.
Per després, l'Església Catòlica.
En aquest moment, una persona és la responsable de 30 i que es queda tan ampla i no demana perdó i totes... A mi em perdonin. Que es quedi a la presó on està molt
jo bé. Jo diria una cosa, jo, demanar que es demani perdó és una bajanada.
No,
el perdó ha de ser propi,
ha de ser sentiment propi
d'emprendiment, etc. Per tant, jo no tinc per què demanar que es demani perdó per res.
No.
Ja veuràs que la sentència serà en contra d'Espanya, com totes les sentències que hi ha hagut. Espanya és el país que més incompliments ha fet a la Unió Europea i la doctrina, però, posarà el seu puesto en el govern.
Hi ha molts països que tenen les penes revisables. França mateix, per exemple.
A veure... això al final a mi em resulta com si fos una espècie de comèdia judicial, perquè a un senyor li caben 2.350 anys de presó i dius, no podrà viure tant com per fer tot això.
No, però ja s'entén que no és això,
Bueno, s'entén que no és això. A veure, llavors comencen a venir...
Jo que sóc advocat ja entenc que no, és la suma de les penes,
vale.
Que en realitat només poden complir 3 vegades la pena més gran. Això és la,
tres vegades la pena més gran.
Per tant, si hi ha 10 penes o 50 penes de 3 anys...
90 anys.
Són 9 anys. Encara que posin 50 penes de 3 anys perquè ha fet 50 delictes,
vale.
Serien 1.500 pues penes.
No, 90 anys.
De totes maneres...
Això és el codi penal quan jo ja estudiava. Imagina, aquí, 3 vegades la pena superior.
Aquí sembla que hi ha un topall. No hi ha cadena perpètua, cosa que, bueno, ens surt més barat, però jo penso que és perjudicial que no hi hagi cadena perpètua.
Què tens? Que 30 anys són cadena perpètua,
No n'hi ha.
Cadena perpètua no n'hi ha.
Home, no n'hi ha, però per la part de Déu, és que pots tenir un tio entre la presó i els habitatges i ha d'estar fins als 200 anys, és a dir, que es mori?
Sí.
Collo, perdó, no dic res. La Constitució que tant voleu, la Constitució que tant dieu, recull, que tant volen, que diu que la pena és perquè sense la reinserció,
i la reinserció llavors... La reinserció significa que se n'arrepenteix,
com vols que un tio de 60 anys que surti, que hagi estat des dels 30 als 60 a la presó, als 60 anys...
Un home no pot estar tota la seva vida, una persona no pot estar tota la seva vida, entrar i no poder sortir, mai. Ha de tenir un límit.
Per què no?
Pregunto.
N'hi ha que són depredadors socials.
La pena de mort.
Perdona, que no estan tancats en els psiquiàtrics tota la vida? Doncs n'hi ha que també ho haurien d'estar tota la vida a la presó.
Acaba i després de Santa Maria.
Intentava dir, clar, llavors resulta que dels 2.250 anys i totes aquestes explicacions que hi ha, al final queden 30. Al final d'aquests 30 comencen a fer les redempcions i les rehabilitacions i els no sé què, no
les
sé quantos, i els 8 anys estan al carrer. No, a veure, a mi em fa la impressió de que si la cosa era de 2.200 anys o de 1.000, el que sigui, bueno, se n'ha passat 30, dius, vale, doncs encara com aquell, però que al final se n'acabin 8,
no,
em sembla una, a mi em sembla que és que hi ha alguna cosa que grinyola. Tenint en compte, a més, que ho vaig dir un altre dia aquí, que un presoner ens costa 13.000 euros a l'any.
Però el faria treballar.
Que és molt molt més del que cobren les vídues i el que cobra la gent. Per tant, no m'interessa que hi hagi gaire presó, però que tampoc unes penes que estan tipificades d'una certa manera, que al final se'n surtin tant d'allò. I no parlo ni del terrorisme, ni de l'ETA, ni de res, parlo de tot.
Maria, que et vull sentir.
No, a veure, jo crec que el sistema judicial, efectivament, ja abans dèiem de la degradació de molts altres sistemes, però no s'ha treballat mai en aquest país la reinserció, mai a la vida. I, Lourdes, pel teu coneixement de psiquiàtrics, que hi hagi gent tancada per
ara
tota
no,
la vida,
sí.
per sort en aquest país ja no n'hi ha, i es fa reinserció de la gent malalta.
Mira, està demostrat que hi ha coses que no es reinserten mai.
Perquè
i està
no es fa bé, perquè no es fa bé el sistema de reinsertar la gent.
La societat són tan incompetents i tal, doncs per tant, bueno, protegim-la. Pues, perquè, o que no som tan perfectes, almenys protegim d'aquests que poden
protegim,
fer tan mal.
Ens protegim dels banquers que xuricen a la gent.
No barregem les coses, si us plau, perquè bueno, és que no, tot doncs aquell que sigui responsable...
Has barrejat el psiquiàtric amb les presons.
Amb el sentit de dir que una persona pot estar tancada.
Una persona que no està bé que no està bé del cap.
No, no ho diguis, això.
Jo volia dir que matiso de la Maria, perquè sí que vam tenir un conseller, que era el Josep Maria Vallès Casadevall, que sí que hi creia en les reinsercions.
Ciutadà de Sant Cugat.
Josep Maria Vallès, sí.
Però de Ciutadans pel Canvi, no?
Sí, sí, no era el del Maragall, sí, exacte. A Ciutadà de Sant Cugat, aquest, no l'he trobat mai.
Perquè és molt discret, però el pots veure corrent amb el Serra.
Ah. Amb el Serra?
No amb el Narcís.
Ah, anava a dir, perquè el Narcís...
El
Narcís sí que no l'he vist mai a Sant Cugat.
El Narcís jo l'he vist a Sant Cugat i corrent.
Sí?
Sí.
Doncs aquest creia unes reinsercions. I la política que va fer, que em sembla que va ser de justícia, etc., va ser de cara
bon
a reinserir la gent.
Un molt bon polític. Era rector de l'Autònoma. Quan
Més temes? Digues.
No, mireu una cosa, heu vist la quantitat d'entrades a casa per part de lladres que hi ha, i quan agafen a la gent que tenen unes llistes que, ostres, tu, com es reinserten? Es reinserten a tornar a robar més i millor, i si pot ser, maten perquè no els puguin denunciar, no? No els puguin identificar. Va. Fins a un cert punt, amb això de la reinserció queda molt bé en alguns casos, en d'altres no es poden.
Exacte, jo crec que per si ells mateixos ho saben, em sembla que els violadors o no sé, els maltractadors, o hi ha un cert tipus d'allò que es veu que no mai s'acaben de posar
bé. Que surten de permís de la presó per tornar-hi.
I el violador de l'Ensanx encara va aprofitar, dius, home, doncs escolta'm, tu, em sembla que aquestes coses hauria d'haver-hi cadena perpètua.
Més temes? A veure...
T'ha semblat poc?
No, escolti, tinc que l'abat de Montserrat demanar a l'Església que condemni explícitament el franquisme. Ho va dir en la homilia, va admetre que l'Església hauria d'anar més enllà en els pronunciaments sobre el seu paper durant el franquisme. Josep Maria Soler ha recordat que s'ha demanat perdó en diverses ocasions, ho va remarcar ahir en aquesta homilia, però que la polèmica dels últims dies al voltant de les beatificacions de Tarragona ha posat de manifest que segurament caldria fer-ho d'una manera més explícita.
Jo el dimecres vaig estar a Montserrat.
I que hi havia molts turistes, però l'última vegada que vaig anar a Montserrat vaig pensar que estava en un parc temàtic i que estava a Montserrat.
Pues el dimecres era un parc temàtic, des de russos, italians, però un parc temàtic d'autocars i autocars. I jo hi vaig anar perquè hi havia unes àvies que necessitaven anar-hi i les vaig acompanyar. Però em cau la cara de vergonya cada vegada que entro en un temple com aquests.
Per què?
Per la riquesa del temple. Per la riquesa del temple, per favor, allò és un escàndol, allò és un escàndol. Vull dir, a mi em sembla molt bé que aquest senyor, que a més em cau bé, el Soler, però digui aquestes coses, que penso que és el que hauria de dir tothom, però allò és un negoci, un negoci, però...
Riquesa amb obres d'art o amb què?
Amb tot.
Però no val la pena que ho tingui l'Església i que sigui accessible a tothom i que ho cuidi, que no pas que acabi en mans de privats i que no ho veiem mai? Per exemple, imagina't, ara es venen les obres d'art de... Jo què sé,
home, les obres...
Els retaules barrocs
de la Vall d'Aran
desapareixen i ja no els puc veure mai més.
Sí, però desapareixen perquè hi va haver un capellà que se'ls va vendre, eh?
Per això,
en què quedem, doncs? En què quedem? Que se'ls quedin o no?
O els van robar, eh? També n'hi ha molts, eh?
Però una cosa...
Els de la Vall d'Aran no.
Els que estan ara, per exemple, a Montserrat, si tu veus un retaule. Què en fem d'aquest retaule? Que se'l venguin? Ho pregunto, perquè aquest debat surt. Ostres, és que l'Església té moltes...
No.
Són dipositàries, l'Església és dipositària d'unes obres d'art.
Perdona.
Que estan a disposició i a la contemplació.
Qui és la depositària? no és el monestir de Montserrat, el depositari és la Banca Vaticana.
No,
tot
no, no,
pertany
no,
a la Banca Vaticana.
No, no estic d'acord.
Home,
mira la llei. No estic d'acord, la prova està que els rectors i els pàrrocs de les petites parròquies se'l podien legalment vendre, només amb el permís del bisbe.
I el bisbe no els donarà el permís
perquè el bisbe... Això de dir que tot pertany
a
la Banca Vaticana no és veritat.
I tant que és veritat, mira tu.
Jo amb això seria de desitjar molt, perquè com deia el Josep, són tipus d'idea que se'n vagi al Museu de la Reina Sofia, però que l'ha comprat un d'allà es quedi a Madrid, no. Jo per això que estigui a Montserrat, que estigui a la parròquia de Rosiquel, la parròquia de Ripoll, i que vegin les obres d'art i estiguin a disposició del poble. I això ho veig més, perquè són dipositaris. No se'ls hauria de permetre ni vendre, ni no, inclús sí, per conservar-los i fer donacions perquè es conservessin les obres d'art dintre
ja
les obres.
Ja se'ls fan de donacions.
Ara, pues ja està bé.
Jo volia dir que això de demanar perdó, no sé si...
Sí, que hem començat parlant del perdó i hem acabat parlant d'obres d'art.
En algun partit de futbol que hi ha alguna d'allò i més de si són joves o no sé què, l'àrbitre diu, doneu-vos la mà. O sigui, demaneu-vos perdó si hi ha esportivitat dintre d'allò. Aquests tios no tenen cap ganes, ni ell de demanar-li perdó, ni l'altre de rebre'l. I a la primera de llonces, és a dir, jo crec que un demanar perdó, si no és espontani, a mi em sembla que és absolutament inútil. Hi ha vegades que fas coses mal fetes pensant, bueno, després ja demanaré perdó. Home, així en aquest sentit ja no ho pots fer. Jo crec que ha d'haver-hi un sentiment de debò de demanar perdó. Diguin, ara quedaríem bé si demanessin perdó perquè veig que potser no sé què. Crec que no és un perdó
però
sincer.
La Iglesia Catòlica, amb el que va fer amb l'aixecament, l'alzamiento nacional, es va a cap d'un mes o cap d'un any exacte més pensava que el 1 de juliol del 38 no, del 37 va declarar allò que era una cruzada nacional sí. Menys el Vidal Barraquer i 3 o 4 bisbes més
sí,
llavors si d'això l'Església Catòlica si això l'Església Catòlica i després, espera, que no l'agrés del cas una vegada havia acabat la guerra i el Franco tenia tot el poder anava beneint els crims que cometia el Franco d'aquells judicis de militars i etc. I ho anava beneint si l'Església Catòlica com a entitat no fa un acte d'emprendiment jo no dic de demanar perdó de dir que es van equivocar i que van donar per bo un alzamiento nacional. Que això, l'Església no té cap...
Per què no posem la cosa en context? Perquè és que els hi anaven entrant i els hi mataven
perdona,
a la gent.
Perdona, és que,
això
no és veritat.
Perquè van dir el que van dir. No tenen dret a dir lliurement el que volen.
Això no és veritat. Que aquí a Catalunya hi havia la FAI, perquè hi havia dues faccions, i per molta part de la República no es va fer res contra l'Església.
T'has llegit el llibre El diari d'un anarquista, basat en el diari d'un anarquista?
Però escolta, també et diré una altra cosa, que si l'alzamiento nacional va ser el 18, i a la República va venir l'any 31, l'abril, el mes de maig ja sortia l'Església Catòlica dient, la conferència episcopal dient que no reconeixia la República. O sigui, l'Església Catòlica Espanyola sempre ha tingut participació en la política. Jo et diré més, en la Guerra Civil, van morir 2.000 o 3.000, no me'l mereixo, no demano la mort de ningú. Però que l'Església, com a Església, no va tenir ni la meitat del que es va mereixer, per lo que no es va posar al costat del poble, això és veritat. No es va rebre la meitat del que es mereixia.
Escolta, l'Església és molta gent, i la gent votava el que volia, i ja està.
Narcís, en aquell moment Lourdes no votava ningú el que volia, ni el que no volia.
A l'època de la República, de la Segona República, no votaven el que volia la gent.
Sí, però el Narcís no estava parlant d'aquella època.
No, ell ha dit que no va reconèixer la República, no sé què, que tothom...
Els símbols en aquest país ens han fet molt mal a tots plegats, a tots. El que el generalíssim aquell anés a sota Palio li ha fet molt mal a l'Església també, perquè no suma, perquè si llegeixes l'ABC de l'Església Catòlica, cap home pot anar sota Palio, no. És només el Santíssim el que pot anar sota Palio. Per tant, portar un individu sota Palio a l'Església, déu-n'hi-do l'efecte que feia, no? Per tant, els símbols, de la mateixa manera que odiem una bandera perquè també se la va fer seva el dictador, els símbols són molt importants. I en antropologia el primer que estudies és els símbols, el simbolisme de les coses. I jo penso que els símbols en aquest país ens han fet molt mal.
Jo el que crec és que jo estic d'acord amb moltes coses de les que dieu i d'altres potser no tant, però respecte al tema que estem parlant... A mi em fa la impressió de que d'aquests que van decidir que el Franco anés sota Palio ja no queda ningú viu.
Sí, dels va, Rocco Varela, eh?
No, el Rocco és jovenet per decidir.
És igual, va, són els mateixos reus, són fills biològics o fills...
Per mi, és una fórmula fictícia ara que demanin perdó. Em sembla més bé, Narcís, el que deies d'una rectificació històrica.
Bueno, escolta, però escolta, el Pio XII també va reconèixer sí. El govern de Franco, va ser ell i el Hitler que van reconèixer
que sí,
el govern de Franco.
Sí, no, sí, no dic
doncs
ni...
el pare Francesc, el bisbe de Roma, hauria de dir, ens vam equivocar i vam reconèixer aquell govern ràpidament quan no tenien que haver reconegut.
A veure, aquí barregeu dues coses.
Sí. I de la Inquisició també.
Pues ja està, pues és, vull dir, és que...
El esteu
que no
parlant
es
d'èpoques diferents, de situacions no, diferents, que, de persones diferents.
Sí, sí, ja ho sé, estem parlant de tot això. Però és, el que no es pot estar és anar canviant el que ja hem fet. Clar, i el que hem fet. Mira,
com el PP que no demana perdó. Per
mirem la... endavant ja, home. Sempre pensant en el de darrere, sempre vindrà algú que vingui a esmenar la plana de l'anterior. Vinga, home, deixem-ho estar tot això, va.
No és el meu sentiment mirar enrere, sempre he intentat mirar endavant. I per tant, a veure, em sembla que estem parlant d'èpoques diferents, de moments diferents històrics, i seria bo que tiréssim endavant el nostre moment històric, que és un determinat.
Què més?
De totes maneres, si vols mirar el futur amb tranquil·litat, has de veure què has fet en el passat. I això s'ha d'analitzar.
Sí, però això cada un
individualment. I la memòria històrica...
Hi haurà opinions de tots. Hi haurà opinions de tots. Sí, jo no tenim la mateixa.
Això és com anar en cotxe. Tu vas endavant, però mires pel retrovisor. O sigui, no pots deixar de mirar enrere. Jo amb el tema, Pep, no sé si tens més temes, però...
No, sí, tinc aquí el de protocol.
No, jo vull parlar de...
Toca el de protocol. Jo hi l'he deixat...
De quin volies parlar?
No, no, em va molt bé el protocol.
Sí? A veure, tornem a tenir... un conflicte protocolari entre govern espanyol i govern català. La Generalitat negocia que Mas intervingui en el Fòrum Econòmic del Mediterrani Occidental, on participa Rajoy. La trobada és dimecres i el govern espanyol considera que el president de la Generalitat no li correspon intervenir-hi. L'executiu té tan clar que fins i tot el seu president, Rajoy, ho ha fet explícit aquesta matinada de diumenge a la cimera llatinoamericana. Tot això després del conflicte protocolari de la setmana passada, en què finalment el president Artur Mas no va assistir a un sopar de l'empresariat català, en considerar que a li pertocava tancar aquell acte, però la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, en qualitat de presidenta en funcions, va dir que li pertocava amb ella, per tant, vam tenir aquest conflicte, per dir-ho d'una manera. Va, que tenim 7 minuts. Qui vol parlar d'aquest tema? Qui vol...
Pasqual.
Va, Pasqual.
No, no, a veure, una cosa és el fet de la, del, de la reunió aquella d'empresaris, que allà el protocol deia... que el Mas havia de ser el que presidís aquell tema, i l'altre tema és la reunió que té ara el Rajoy, no sé si és el dimarts a Pedralbes, amb uns senyors que diu que són d'estados de naciones o no sé quina, com s'ho va fer venir bé, tal. Aquí sí que la raó la té el Rajoy. Aquí
per
el Rajoy,
perdona, primera perquè el Rajoy... A València va haver un cas semblant i va, va estar Rajoy, també el president de la Generalitat Valenciana.
Va parlar. Va, el Rajoy
va parlar, que va és parlar, el, que demana, vale. El que demana.
Per tant, no, si em deixeu acabar, només volia dir, el Pep ha dit, negocia poder parlar.
Està negociant ara.
Està negociant si pot parlar, però això ja no és un dret que té. O sigui, és una cosa que si estan a les bones i li deixa... A veure, això passa amb totes les corals. A la coral ara vindran el dissabte uns, nosaltres fem de teloneros, l'única cosa que fem és presentar la coral de no sé què, no sé què, no sé quantos. O sigui, és, si negocia, qui té tot el dret en aquesta reunió és el Rajoy. I si negociant es pot parlar i que surti el Mas per les televisions, em sembla molt bé. A l'altre cop era completament diferent. A l'altre cop tenia tota la raó el Mas i la Soraya no la tenia.
Va, breument, que heu de parlar tots.
Discrepo totalment. Perquè,
home, ja m'imaginava.
Per què?
Pues perquè breument, en ausència del president del govern, ella compleix les funcions... Sempre automàticament.
No.
Sí.
Escolta,
sí.
Llegeix-te l'article 9 i a més ho posa explícitament. Ella pot fer, davant de substituir el Rajoy, allí dintre, fer el que vulguis. Però si vol que vagi un acte, ha d'haver una carta explícita.
No, ja hi és. Hi ha una normativa des de fa no sé quants anys
una carta
que en ausència del president del govern automàticament...
Que no és veritat.
Una ha dit una cosa, una ha dit l'altra. Anem al grau.
Jo ja ho he sentit. Això de dir, necessitava una autorització expressa.
No, ho has de llegir, no sentir-ho. Llegeixo.
Mireu, jo si fos del Mas i del Rajoy faria fora tots els caps de protocol, perquè penso que s'està gestionant fatal.
Una pena va fer, per mi, el ridícul al senyor Mas i ens està portant a la caricatura d'Espanya. I ara, lògicament, de Catalunya, a la caricatura. I ara, en aquest moment, de que, clar, venen aquí el Rajoy amb tots els ministres dels països de la Mediterrània,
pues,
aviam, tal com està la situació, però de què el senyor Rajoy li donarà canxa amb un senyor que el que vol dir és que d'aquí 4 dies hi haurà un altre país que és Catalunya,
no
som independents. Que no?
Tu no ho saps.
Que no? Va, home, que, si us plau, dirà una cosa i dirà l'altra dia, si us plau, aviam, poseu-vos al lloc del senyor Rajoy. De cap de les maneres.
A mi no, jo no m'hi puc posar.
Sí, que aquesta noia, la presidenta, la vicepresidenta del govern espanyol, pugui arribar a dir, o es creu que som tontos o és ella la tonta? Perquè pugui arribar a dir de que automàticament ella, al ser, al estar el president de fora, ella presideix el Consell de Ministres, això és una bajanada, no té res a veure, perquè un Consell de Ministres és un òrgan col·legiat, és clar, quan no hi ha el president, hi ha el vicepresident, igual, igual que l'exèrcit, quan no hi ha el general, van al coronel, el tinent coronel, etc. Això és així. Però aquí el Foment del Treball va invitar...
És o no que presideix ella?
No, perdona,
és o no que presideix ella? Que no presideix el Consell de Ministres?
Sí,
home,
sí, exacte, que sí. Exacte, que així el presideix i no sé si s'haurà la seva cadira o estarà al mateix lloc de sempre, això ja no ho sé. Però estic parlant ara de dos administracions, que el Foment l'invita al Mas per donar i tancar el tema. Llavors, el president no hi va, el president del govern. Ell, en el protocol, el president és primer és el rei, després la família real, sí, després el president del govern, després ve Senat. El Senat, i del Congrés i del Senat, i després ve el protocol marca del president de Catalunya. No hi havia tota aquesta família real, per tant, després del rei, el no està el president del govern, havia de ser el Mas. I a més, aquí el que va fallar no és el cap de protocol d'un lloc o de l'altre. Els que havien de fotre fora, sobretot els de Foment. Sí. Els que ho van permetre i van d'allò. I el Mas va fer molt
també
bé.
També va fallar el cap de protocol de
i
Foment.
I el que diem, del Mediterrani, no oblidis que va permetre, en un cas molt similar, que sí, també hi havia ministres en el Fabra parlar de València...
Mallorca, era Mallorca.
Era
l'Ossa. A Mallorca, i ara no se permetrà.
Però és que és clar, però és, hi ha una relació... És, hi ha una relació, si estan...
L'altre dia, l'altre dia vaig llegir un article que parlava molt bé de la possibilitat de ser català i de ser espanyol, i jo repetia, te'l volia guardar.
Porta. El que passa, jo crec que la vicepresidenta es pensa que és la presidenta, perquè és que sempre presideix ell els Consells de Ministres, no? Els dic que alguna vegada el presideix el senyor Rajoy alguna cosa.
És la portaveu del Rajoy, és la Beco Ridile.
I el que tinc clar, amb aquestes rifirrafes que hi ha, és que hem passat de les paraules als fets. O sigui, fins ara era allò de dir, escolta, que aquest no sé què, aquest també falta. Ara ja l'hostilitat és clara. Si demà el Mas... Que sí, hem passat de les paraules als fets. Si demà el Mas no parla, és que ja s'ha passat a l'hostilitat.
Cortines de fum.
Ja està, home, si això s'està degradant...
Cortines de fum de no tenir pressupost, estem ofegats al màxim, i de totes aquestes veus estan sortint el que dèiem fa uns dies, no?
I ara beneiràs, segur, Lourdes, que quan surtin les balances fiscals que Catalunya és receptora, les beneiràs. Sí, són que les beneiràs.
Perquè les ha de beneir, Lourdes les ha de beneir.
Perquè el PP, com que les publica el PP, les ha de beneir.
Però no és que publica el PP, s'hauran de tenir en compte totes les despeses. Però mireu, unes setmanes, aquí dèiem el perill de que les empreses marxin d'aquí. Quan ha sortit el de la Càmera d'Estats Units, és una persona prou important i de reconeixement
a Estats Units. Sí, la Càmera de Madrid, la Càmera de Comerç de Madrid, un tio que és espanyol.
La Càmera americana, qui ho ha dit que és espanyol?
El president de la Càmera és un cognom espanyol, segur.
Tu has vist totes les empreses que pertanyen a la Càmera que han dit que marxen? Marcel?
No, ara no tinc el nom, no, però també hem tingut declaracions del Marcel. Miquel Valls negant que hi pugui haver-hi fuga de multinacionals en camp d'independència.
Home, no ho havien de fer.
És el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, també. Hi ha opinions per tot.
La Lourdes fa com el diable llegeix la Bíblia. Això és el
sí,
mateix.
Això també deien quan hi havia crisis. Quan deien crisis, érem els anti... Com érem? Anti què? Els antipatriotes, quan deies, hi ha crisi, ahir ho va reconèixer el Zapatero, es va equivocar, ens deien antipatriotes, ara que està clar que hi ha moltes inversions aturades, també som antipatriotes.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè són gairebé les 10. Maria Lourdes, Pasqual i Narcís, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve, molt bon dia.
Si Déu vol.
Adéu.